Imbatible és, de dilluns a divendres, de 5 a 8, amb Àngels Hernández i Ferran Pascual.
I 4 minuts i 5, ja comença la ronda de la posició. Tenim aquí el portaveu de Tots per Pollença, també Ossi Frotxa Gavià. Benvingut. Bona tarda. Parlarem avui de diferents temes d'actualitat, també que no pot ser d'altra manera. Parlarem d'aquesta forta riuada que hi va haver i sobretot també mirarem un poc de cara al futur per analitzar un poc tot allò que ha passat. Si vols, comencem per la premsa d'avui. Avui hem llegit el diari que Pollença comptarà amb un nou hotel, diu d'un centenar d'habitacions al costat del Camp de Golf a Pollença, a l'urbanització de Can Porquer. Què vos pareix la notícia? Quina informació en teniu?
Bé, això no, el que passa que a vegades quan surt una notícia d'aquestes, però és escandalosa, però és que ara aquí l'Ajuntament ha fet una requalificació, i això no és així, això és un sector de Gol de Can Porquer, és una urbanització, és una urbanització ja consolidada, bueno, és un urbà perquè se va recepcionar en un seu moment, record perfectament quan se va recepcionar, aquí hi havia golf, un espai hoteler, s'ha equivocat, el diari, no són 100 habitacions, són 50 habitacions i 100 places.
Per tant, és la meitat. 50 habitacions, sí. Dobles són, se refereix
I,
a places.
I són 100 places que estava permès. De fet, aquest hotel ja va tenir llicència el 2006, jo me'n record perfectament, perquè era Balda en aquell moment, en Joan Cerdà era el regidor d'Urbanisme, i va tenir una llicència en projecte bàsic, que això tenia un immobiliari, una promotora, que després va quebrar, i va tenir llicència i no va demanar el projecte d'execució. De fet, tenia les places, no havia d'adquirir les places, i és una zona classificada amb l'ús hoteler, com Marca del Pot, el nostre pla d'ordenació d'oferta turística, i ara pues, això va passar un procediment d'un concurs de creadors, després va adquirir una companyia estrangera i han desenvolupat diversos hotels, per el que jo sé, a la península, a Andalusia, i aquest d'aquí, volen desenvolupar aquest hotel d'aquí i tenen la llicència demanada i ha sortit ara amb exposició pública el que és la llicència integrada d'obres i activitat durant 15 dies. Per el que he vist i he demanat, no han sobrepassat el paràmetre del pla general. De fet, la pròpia llei general turística permetia un increment de volum i s'han ajustat únic i exclusivament a el que marcava el pla general, tot i que la normativa els permetia per activitat complementària més, i com dic, és un sòl urbà totalment consolidat perquè se va recepcionar. Jo no crec que la notícia sigui que hi hagi un hotel de 50 places, vull dir, jo crec que estan parlant de, nosaltres tenim menys de 7.000 places hoteleres, per tant tenim un índex de places hoteleres baixíssima. I això contribuirà més a l'oferta municipal, a l'oferta dins el nostre municipi de diversificació hotelera. Hi ha hotels d'interior, d'impollença, hi ha hotels de costa, hi ha hotels de més qualitat, hi ha hotels no de més qualitat, sinó d'una altra inferior categoria, i això és per un turisme deportiu. En tenim d'altres deportius destinats a golf, perquè tenim un camp de golf ratllat amb aigua depurada, igual que a turisme en el Port de Pollença, que s'ha especialitzat en bicicletes, en cicloturisme, n'hi ha que amb espais, i n'hi ha, com deim, de Pollença, que són hotels d'interior, que ja és més pues, un tipus de turisme que ve a descansar, passejar, un altre format. Jo crec que la notícia no és aquesta, sinó que la notícia és el que nosaltres ens varen impedir aquest govern, de, tant de la comunitat autònoma com del Consell Insular com de l'Ajuntament de Pollença, és que Pollença, un nucli de Pollença juntament amb el Vilar i la Font, s'ha declarat una zona saturada i no permetés un increment turístic. Jo crec que la notícia és dir, bueno, se pot fer, hem de recordar que la zonificació separava el que era la distribució amb hotels, hotels a part hotels, a la distribució de lo que és turístic, vacacional, siguin unifamiliars o plurifamiliars. A Pollença s'ha declarat saturat, per tant no se permet l'unifamiliar ni el plurifamiliar, a no ser que sigui per menys de 60 dies a la vivenda habitual. Per tant, jo la notícia crec que és aquesta, és dir, mem, a on hem arribat que aquest govern de la nostra comunitat autònoma, aquest govern del Consell Insular, encatxalat per la Mercedes Garrido, que va venir aquí dient que farien el possible, aquest ajuntament, que és del mateix color, que no ha estat capaç de pressionar i de poder explicar el que realment ens dona de viure en el Pollencins, i la incongruència de la pròpia legislació, que sí que permet l'ús hoteler a dins la zona de Pollença. Per tant, aquí hi ha qualsevol cosa que no funciona, i jo realment crec que és que tenim un govern que no mira per nosaltres, que no mira per interessos generals de Pollencins, i que tampoc un govern de la comunitat autònoma, i com he dit, del Consell Insular, que tampoc no ens escolta i li som bastant igual.
Un altre tema que també ara està sobre la taula és la nova ordenança d'ocupació de la via pública. Està en diferents, ha passat per diferents tràmits en aquest procés, i en aquest moment serà l'hora, no sé si ha acabat o no, estava en audiència pública per tal de tramitar-hi al·legacions.
Sí, ja estaven en audiència pública, s'han presentat bastantes al·legacions, la sortir pública, crec que eren parell de centes, moltíssimes, moltíssimes al·legacions, perquè això encara no és una fase d'exposició pública. I, bueno, jo crec que és un error més de l'àrea de medi ambient i d'urbanisme, que en un col·lutió, quan falten 5 mesos pràcticament per acabar la legislatura, vol d'un davant una ordenança sense aquest tipus de consens.
Sortir precisament al diari, no sé si la setmana passada o l'altra, el sector de la restauració, que es queixava d'això que estàs dient ara, de la manca de consens a l'hora de fer i d'arbitrarietat, crec que era la paraula.
És lògic, vull dir, jo crec que aquí aquesta ordenança té molt difícil possibilitats per una qüestió competencial. O sigui, jo crec que aquí el regidor ha agafat l'ordenança i l'ha feta a mida de com ell li ha interessat en funció dels establiments. I ho dic així de clar. Ho dic així de clar perquè ho puc demostrar amb números davant dels establiments que hi ha. I això és, com diuen en castellà, fer el cuento de la vieja. Primer mir lo que te tocarà a tu i després redat l'ordenança. I això no funciona així. I per això no té recorregut aquesta ordenança. No té recorregut perquè hi ha una clara discriminació. Per tant, hem de partir de la base que és molt difícil fer una ordenança d'ocupació. Jo ho he viscut, em van fer una, la van aprovar inicialment, o sigui, van superar aquest tràmit que ha tingut ara, ja van tenir una aprovació inicial.
Sí, de fet, ha quedat després, encallada en l'aprovació inicial.
I després, però això va ser en un començament de legislatura. Després, per una sèrie de circumstàncies, va ser molt difícil per establir aquest equilibri de com havien de tenir les ocupacions. Però el que està ben clar és que jo, i era la persona que sempre em vaig mantenir més al marge en aquest aspecte, i tot el meu equip de govern de l'exterior legislatura, mai vàrem dictar aquest tipus d'arbitrarietat cap a un costat o l'altre. Jo crec que vàrem intentar arribar a un consens, havia arribat amb molt de consens al sector, i mai vàrem voler fer pares i quarts. Llavors creiem que l'ocupació de via pública a Pollença hi ha d'haver un equilibri entre el que és l'ús de la via pública per un esbarjo, per un ús funcional, com vulguis fer, la circulació, etc., i l'altre per l'ús comercial, siguin taules i cadires per restauració, sigui amb elements també d'ocupació de via pública per el que són els comerços. Per tant, hem de partir d'aquesta base que tenim un centre que és un més demandat, molt comercial, que vivim de turismes que molts visiten, i lògicament de la gent d'aquí, però bàsicament de turisme que molt visiten, a Pollença i Port de Pollença, i a més tenim altres administracions com es Costes i com es Ports que també tenen àmbit competencial dins la via pública. Per tant, aquí hem de cercar l'equilibri. I es veu que venint d'una ordenança del 2002, que han passat 16 anys d'aquesta ordenança, i que en 16 anys cap aquí hi ha hagut un increment molt important de l'ocupació i s'ha de millorar, però jo crec que s'han de canviar els criteris. El que no pot ser és que hi hagi espais que tinguin uns criteris urbanístics de zonificació i uns altres que no els atenguin, que vagin per places interiors i espais. Jo crec que això ha passat un poquet a la història, perquè això està donava les possibilitats després de la piqueresca, o sigui, jo tenc un local, empleo la planta baixa, però fico el primer pis com a activitat de local, però després no l'empleo mai perquè no m'interessa, perquè no té cap tipus de sentit, però l'empleo per després poder ocupar places en un carrer, no. I si tu tens un espai disponible, has de tenir aquest espai disponible dins un mínim i un màxim, però que no condicionin. I nosaltres va ser la premissa que li van dir sempre a un regidor, ha d'haver un criteris per tota la zona, o sigui, tots els municipis són susceptibles d'ocupació. Si llavors nosaltres volem que no hi hagi ocupació en llocs, no n'hi ha d'haver, però han de tenir clar quins espais d'any que no se puguin ocupar, d'antemano, perquè tothom estigui dins les regles del joc. No, ara sí que hi ha, aquí no, aquí farem un pla, no sé qui no els farem, jo crec que això queda claríssim i que va en contra dels principis de les lleis d'unitat de mercat. I el primer dia que hi hagi consultes o al·legacions amb aquest aspecte, al·legacions que s'hagin de contestar, lògicament no donaran possibilitats d'aquest recorregut d'aquesta ordenança. L'ordenança tenia uns punts consensuats i el que se va demanar sempre als regidors que la dificultat que era com se donaven les ocupacions o criteris d'ocupació, perquè tot l'altre, el que eren sancions, el que eren... Després, el regidor ha canviat moltes coses perquè ho ha fet ell, m'ho han confirmat els tècnics i no se n'ha amagat, que ha canviat el que ha estat l'articulat en molts aspectes, però tota la part que hi havia bona, que estava consensuada, s'havia d'emplear, però no s'havia d'esperar 6 mesos de legislatura tenint en compte que les ocupacions s'han de demanar antes de final d'any. Penseu que si se fes una aprovació inicial el més aviat possible, que podria ser dins aquest mes, té 30 dies hàbils d'exposició pública. 30 dies hàbils són comptant festes i pitos i flautes, llevant-ho dissabtes i diumenges, més de 50 dies. Per tant, en diuen novembre i desembre. Després s'haurien de resoldre les al·legacions i fer l'aprovació definitiva. M'on anirien com a mínim en un mes de gener. Si una persona deixa un local i un altre el vol agafar, que hi envien, que se traspassen, que han d'agafar personal, no poden tenir aquesta previsió de que demanin les ocupacions en un mes de febrer i se'ls resolguin en un mes de març o en un mes d'abril, en període preelectoral. Això és impensable que se faci així. Però és que si ara una persona les demana, quan ara acaba el pla d'ocupació, en un novembre, posen que dia primer de novembre comencen a entrar les al·legacions, que entraran, s'han de donar l'ordenança en vigor i que poden tenir un local que se'ls aplica una ordenança i un en l'altre. O si no, que se farà una moratòria, la gent que farà? No, que farà la gent per fer feina, no sabrà què haurà de fer, no s'allogarà un local, no se faran unes obres de decoració, no se faran millores en els locals, tothom pendent de si tindrà ocupació. Lògicament, aquest malestar de la restauració és així i jo el corrobor que nosaltres no... El regidor no ha volgut entrar, ni l'equip de govern ha volgut entrar un consens en aquest aspecte i hem vist que ha estat una cosa de presses, de dir, bueno, jo me'n vull anar a l'hora d'euros fets, he liquidat el tema de disciplina urbanística, he estat 3 anys sense obrir cap expedient i ara ho he enviat a un consell, ara llevaré això de damunt de l'ocupació de via pública i ara d'aquí final de legislatura, però és que hem de fer totes les obres que no s'havien fet durant 3 anys. Això és electoralisme pur i dur i jo crec que no és l'adequat i no crec que és el que vulgui fer un equip de govern, no crec que sigui l'adequat que esperen o pollen sins.
Després del darrer ple vàrem fer aquí tertúlia, vàrem parlar de fet de la presentació del projecte del Centre de Salut a Can Conill. Ens vas expressar la teva opinió, l'opinió de tots per Pollença, però també volia demanar-te perquè a través de les xarxes socials, del perfil de tot per Pollença, hem vist imatges teves parlant amb Francina Armengol, la presidenta del govern balear. Ens agradaria saber una mica què vas poder expressar-li, si vas poder expressar-li la vostra posició sobre el centre de salut i també un poc quina va ser la seva resposta.
Bueno, a veure, nosaltres vam anar a la presentació del centre de salut, jo seguia i segueix que tot el procés contractual, hem de recordar que això a només de febrer hi va haver una moció que se va aprovar, que era un mandat doble, que és que envies un solar. Ha passat un mes de febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, i estem ja a mitjan octubre. Per tant, han passat més de 8 mesos, pràcticament, de tot aquest. L'Ajuntament, lògicament, en aquests 8 mesos el podia haver enviat 3 vegades. I la Conselleria ja has fet el mateix procediment, perquè fins a només de maig no va sortir la licitació del concurs d'idees, no de la redacció del projecte. La redacció del projecte encara no s'ha firmat ni un contracte, o sigui, la Conselleria ho va dir. Venim a presentar aquest avantprojecte guanyador, s'ha de, d'aquí un mes, s'afirmarà el contracte. El contracte no duia plaça de redacció, per tant pot estar 3, 4, 5 mesos, és un projecte d'obres i activitats que, com hem explicat amb aquest de l'hotel, necessita una exposició pública, i després ha de començar la licitació de les obres. O sigui, des del mes de febrer, que se va aprovar la moció, a la previsió de començar les obres, que són en un novembre de l'any de nou, d'aquí un any, hauran passat un any i mig. Lògicament, en un any i mig se poden fer aquest solar que se va aprovar la moció de Jan Vall i tres o quatre més que encara no s'atenguessin ni se volguessin comprar. Vull dir que això, l'excusa no existeix. Vull dir, això, jo crec que l'equip de govern mai ha volgut donar cap explicació ni entrar en aquest debat, perquè no té cap tipus de justificació en aquest aspecte. No existeix. Llavors, nosaltres vam veure que des del maig a ara se va resoldre el concurs d'idees, i aquest senyor que va guanyar ha de fer la redacció. Molt bé. Jo no entraré a discutir el tipus de projecte. Un projecte que jo no tinc, crec, capacitat per posar-lo, podria dir la meva opinió personal o no, però no és el cas. Jo crec que tots el que discutim aquí, ahir mateix, de dins el claustre, ho xerraven gent, ciutadà de Pollença, que me deien, igual que vosaltres heu dit ben clar que voleu PAC, tots per Pollença vol PAC, sigui en un solars que nosaltres hem proposat, o hagués estat en un seu moment, que crec que també era una opció vàlida, aquí on està ara, llevat-se i tornat-se a fer totalment de bell nou, els ciutadans també volen PAC. Aquí el que apareix que no vol PAC és l'equip de govern, que ha estat enredant i no ha fet complir un mandat doble a l'hora on s'hagi de fer el PAC. Jo, lògicament, la consellera, jo no vaig creure convenient intervenir en públic, perquè aquí venien a presentar una qüestió institucional, i com a respecte institucional, pues, lògicament, les intervencions les feia el govern, que és el que ha de sufragar aquest PAC. L'Ajuntament va posar aquest sol a disposició de Can Coni i en es pogut posar els altres, com hem explicat sempre. I lògicament nosaltres hem hagut de causar un contenciós en el govern, no l'Ajuntament, però en el govern, per aquesta sessió d'aquest solar que se va fer quan ja se sabia que hi havia una moció i quan se va publicar en posterioritat de que s'hagués aprovat la moció. Per tant, nosaltres sempre lluitarem perquè se faci opac, que és el que hem defensat sempre, i se faci un millor solar, que en aquest moment creiem que és adequat, que és el que va adquirir l'any passat, ara farà un any, l'Ajuntament, que és el solar de Can Vall. I, a més, amb mecanismes urbanístics que va generar el propi govern. I això és el que li vaig explicar jo tant a la consellera de Salut com a la presidenta del govern, a Francina Mangol, que elles els hi, bueno, sabien un poquet, lògicament, per damunt, perquè tenen moltes altres, són els responsables de totes les Illes Balears a nivell de sanitari i de salut, no només són els responsables de Pollença, però els hi vaig explicar de primera mà, explicar-los que nosaltres volíem un PAC, que nosaltres teníem clar que defensàvem una millor ubicació, que no havíem d'eliminar una infraestructura existent, com ara mateix jo que he deixat el vehicle, està plena i que és empleada, i que a més teníem un solar rústic, que tenia molt més espai, que a la vallada fèiem, que no hi podem fer un pàrquing perquè s'hauria de requalificar, però que sí hi podríem fer un PAC amb un pàrquing perquè ho permetria la llei, i a més amb un accés a la carretera. Sense distorsionar ni el temps d'execució, perquè la dotació de serveis, la cessió, etcètera, etcètera, és exactament el mateix, i sense dificultar que se fes un PAC. I això és el que li vaig voler explicar, i ho va entendre, lògicament ella, doncs, en fi, volen fer opac, però els hi era indiferent o solar que se'ls digués. Per tant, jo crec que en aquests moments el que se'ls han mostrat un lleutor ha estat l'equip de govern, que sobretot Junts Avançant, perquè hem de recordar que Andrés Nevado va votar a favor de la moció de canviar la ubicació, Junts Avançant, que no ha volgut mai tirar endavant aquest mandat doble. I això, pues, és un poquet aquest funcionament, jo crec que molt antidemocràtic i molt, com se diu, de postureo, de que venen molta participació, i hem de fer 40.000 coses de participació, fa 3 anys que rodam en Can Febus, fa 3 anys que rodam en la Vinyeta, hem fet reglament de participació, però la veritat que quan ho ponen sí, s'han expressat mitjançant més de 1.000 firmes entregades en aquest Ajuntament perquè l'Ajuntament recapaciti, no ho ha fet.
I si vols, ja per anar acabant, també heu expressat com moltíssims ciutadans, veïnats, la vostra solidaritat i ànim cap al poble de Sant Llorenç i tota aquesta zona de Llevant tan afectada, també el condol a totes les persones que han perdut algun amic, algun familiar aquests dies posteriors al dia de la riuada, aquests dies tan complicats. Volia demanar-te una mica també perquè, per exemple, avui a la premsa parla de zones amb potencial risc o zones inundables. Apareix Pollença, a la zona del torrent de Sant Jordi. Això ens ha de dur a reflexionar una mica tot el que ha passat sobre zones, coses a fer de cara al futur, neteja de torrent. Vull dir, ara també s'ha posat molt damunt la taula, hi ha temes de debat sobre coses que se poden fer per poder prevenir, en certa manera, o minimitzar riscos davant plegudes com aquesta.
Bé, a veure, jo crec que també hem de relativitzar una catàstrofe com la que ha passat a Sant Llorenç, el que potser ens pot passar a Pollença, tot i que estem a Mallorca i estem en línia recta 50 quilòmetres, no ni és la mateixa casuística possible.
Per això,
jo,
són situacions
que
diferents.
Som una persona que, en fi, jo m'agrada campi, m'agrada fora de vila i he vist de vora un torrent i coneixes un poc el funcionament del cicle de l'aigua. Lògicament, 250 litres és una quantitat impensable a qualsevol lloc. És una quantitat totalment impensable. Jo he vist pluges de 80, 90, 100, 120 litres que ocasionen petites inundacions o grans inundacions, però no causen aquesta catàstrofe que hi va haver. Jo estic encara escarrufat de veure el que passava i, a més, a la nit, perquè tot això encara complica més. I, lògicament, el pitjor de tot és les pèrdues de vida humana. Això no té preu. Tot l'altre té preu en dobbers, en voluntaris, en aportacions, en ajudes públiques, en ajudes privades, tot l'altre, en el final, tot el material sempre té remei. El que no té remei mai és les vides humanes, que és el principal xoc que han tingut tota la gent d'aquí, de Mallorca i d'Espanya, i que té una repercussió, perquè lògicament internacional, de lo que ha passat. Jo recordo les inundacions del 89, que no hi havia aquesta xarxa social ni mediàtic, que va passar allà a Manacor, allà de vora. Per què? Pues perquè allò són unes zones que les conques del torrent abarquen moltíssima més superfície. I lògicament, és vera que hi ha un desnivell molt més suau, però un desnivell més suau, quan s'acumula tanta d'aigua, ocasiona això. Lògicament, Sant Llorenç, jo no ho conec massa en el poble, però després quan veus les zones inundables i veus... Perquè aquesta notícia fa referència a les zones del torrent, perquè hem de distingir el pla territorial de Marga, zones susceptibles d'inundacions, però vol dir que se pugui acumular aigua quan hi ha molt de més espais, i altres són zones que estan a les conques del torrent, que un nivells poden pujar molt més. Un torrent que passa dins un poble i a més fa un zig-zag molt complicat, lògicament és molt més perillós. I quan baixen aquests litres, hem de pensar que 250 litres és com si ara ja fa som un pam i mig d'aigua per tot i plogués tot en una hora. Allò quan caigués, allò s'ajunta i allò és una explosió. Això ho hem d'evitar. Mira, dilluns van ploure a zones de Pollença més de 80 litres. Jo allà on visc, inclús vaig fer un vídeo, vaig enviar, i veig que va sortir una explosió d'un salt de llinars que jo no l'havia vist mai. Havien plogut de l'ordre de 80-85 litres a la zona del Puigros de Ternelles, Llinars, tota aquella zona. I allò va fer una explosió, però nosaltres tenim una orografia que xapa les conques, o sigui, cada vall té un àmbit molt més petit, encara que paresqui molt més gros, les torrents se van juntant, tots s'ajunten, és bé que s'ajunten aquí a Pollença, per això aquesta zona d'inundacions, però a Pollença Utorrent té un àmbit molt gran. És veritat que podia sortir Utorrent, podia vessar, podia inundar una sèrie de cases, però només les pendents, jo l'altre dia xerràvem que nostra, l'aigua que pot agafar un calvari mai arribaria dalt, perquè només t'agafa aquella conca d'allà, ja en pot caure d'aigua, però entra i surt. Per tant, és molt difícil que aquí, que no dic que sigui impossible, que pugui passar. Això, on a Pollença sempre he vist un més risc més elevat és el que coneixem com la Solana, perquè és un torrent urbà que a més està soterrat, que el que pot passar és que te surti de dins, que sortirin les cases, que sabessin les clavegueres, que això ha passat. No agafa una conca molt grossa, si ho penses la Solana t'agafa un tros de dins el poble, de cap a darrere l'institut, de tota aquesta zona allà, però darrere, darrere que el barri ja se'n va cap al Vall d'en Marc, i l'altre torrent ja baixa cap a Son Brull. Per tant, no és una conca molt grossa, però clar, travessa un sòl urbà, que és allà on hi pot haver un risc.
Sí.
Per tant, nosaltres tenim una orografia que no és, que pot sofrir danys, però no tenim tanta possibilitat, perquè es considera nosaltres que fa som tot Pollença, ho fes som pla i només tinguéssim un torrent de Sant Jordi. Llavors seria per preocupar-nos, però nosaltres tenim una divisió de torrents, a Sant Vicenç, n'hi ha uns que se'n van al Vall de Sant Vicenç, tenim una orografia que fa moltíssimes de conques i això minimitza encara que plogui més. Per tant, jo crec que no hem de ser alarmistes. L'altra part és el tema de la neteja de torrents. O sigui, jo crec que això és un tema que ha sortit
aquí
a debat.
Aquí també hi ha veus contradictòries.
Bueno, jo l'altre dia llegia un article de la Marina Llobera que havia fet un medi digital i no ho comparteix. Jo crec que els torrents, lo important, tenen dos problemes. L'erosió que poden tenir allà on hi ha curves o que no siguin línies rectes i tal, que se menja molt el terreno, i l'altra part és que no hi hagi obstacles enmig. Qui diu que hi ha obstacles, hi pot haver obstacles en verd, com arbres, com nosaltres hem anat sempre reclamant que a la zona del torrent de Sant Jordi s'han de llevar tots els polls que hi ha, que no tenen aquest tipus de protecció i l'únic que poden ocasionar són embossos, i després que ho pons, les xiquis, etc., pues estiguin desembossats. Jo crec que això és el més important de tots. Mm-hmm. Hi ha veus contraris? Bueno, jo crec que hi ha zones que el que és la Brutó, basta veure la Brutó que se'n va dir la mà, el Quinyet, escombros, electrodomèstics, hi ha gent que és molt poc respectuosa i se pot fer net amb animals, se pot fer net de moltes maneres, però també hi ha un moment determinat que han d'entrar màquines i jo crec que això és important i s'ha de posar hormigonar, perquè quan està molt net i hormigonat l'aigua fa més via, però també és vera que quan s'embossa té més facilitat. Per tant, s'ha d'estudiar cada lloc amb molta de cura i s'ha d'anar molt alert amb aquest respecte, sobretot a fer afirmacions. Ara, el que dèiem, 250 litres no els atura res, o sigui, no els aturaria ni a Pollença, ni a Palma, ni res. Lògicament, Palma té moltes més possibilitats de que si hi hagués una inundació fos catastròfica, però és que la Riera fa 5 vallades o 10 vallades al torrent de Sant Llorenç, si ho penses. I per qualque cosa és, no? I per això l'història mos ho ha marxat, el que ha passat. Aquí a Pollença no tenim, ja no ho sé ara, podríem demanar en Pere Sales de la història, però no tenim, han tingut mals, però no han tingut aquestes inundacions catastròfiques. Ojo, que també hi podria ser, però jo crec que també ho hem d'agafar amb pinces amb aquest aspecte.
Tomeu, gràcies. Fins la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres i fins a la pròxima.